Ràdio Olot. Ràdio Olot. Són les 7.
Bon dia, què tal, amics oients, com esteu? Benvinguts als 5 minuts més, el programa, com sempre, que repassa tota l'actualitat de la comarca de la Garrotxa. Avui el dia porta per nom dimarts 28 de gener del 2025 i ens llevem amb el cel pràcticament serè, però amb les temperatures un pèl més baixes i amb el vent com a protagonista, amb el vent deixant algunes incidències al llarg d'aquesta nit també a la comarca de la Garrotxa, també a la capital d'Olot. Pel que fa a les temperatures, un grau sota zero a Vall de Núria, tenim 2 graus a Das, 3 a Molló, també 3 graus a Ribes de Freser, tenim 5 a Olot, a Camprodon i a Ripoll, 8 graus els tenim ara mateix a Olot, a la Vall d'en Bas, a Sant Feliu de Pallerols i a Vic, 9 graus a Besalú i a Santa Pau, 10 a Castellfollit de la Roca, 11 graus a Banyoles, 12 graus a Girona i a Figueres i 14 graus a Roses. Però quina és la previsió per al dia d'avui, Dani Ramírez?
I la propera nit matinada, i dimarts i dimecres ja arriba l'ambient d'hivern, temperatures molt més baixes, 10 graus més baixes que el cap de setmana, i al Pirineu podríem baixar gairebé 14 graus a temperatura de ple hivern. Els propers dies pot anar una mica al Pirineu, poquet, de moment, amb una cota de neu ja baixant cap als 800 o 1.000 metres. I demà algun ruixat pot arribar també cap a l'Empordà, especialment a l'Empordà. Avui temporal marítim amb aquesta ventada tan forta.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Cansament a Sant Feliu de Pallerols per la ignorància d'Endesa per resoldre els problemes de llum. L'alcalde, Artur Colomer, ha assegurat en una entrevista en aquest mitjà que de vegades els sembla que passen d'ells pel fet de ser d'un poble petit amb pocs habitants. Diu que ja ha parlat amb l'alcaldessa de Santa Pau per tornar a demanar que almenys connectin la línia elèctrica dels dos municipis de Sant Iscle de Colltort.
Tens la sensació que a ells els interessa més doncs poder rebre les queixes d'un ajuntament i de 100 veïns, que els sembli que els surti més barat o rebre aquestes queixes, aguantar el xaparrón, per dir-ho d'alguna manera, durant uns dies, que no pas haver de fer una inversió que els hi pot suposar molts diners, però realment estem parlant d'empreses que tenen uns beneficis multimilionaris, de milions d'euros, i fins i tot algunes vegades reben ajudes fins i tot estatals o suport governamental.
Diferents experts creuen que la sequera és la principal causa perquè a la font de les Tries no hi baixi aigua. Des de l'Ajuntament d'Olot asseguren que ja treballen per solucionar el problema. Les persones consultades per l'equip de govern confirmen que la falta de pluges ha estat la principal causa de l'assecament d'aquesta font. El regidor de Serveis Urbans d'Olot és Aniol Sallabona.
Tothom amb qui hem consultat, els hidrogeògrafs que han estat treballant també en aquest emplaçament, la gent del Parc Natural, tots confirmen i tots creuen que la causa és aquests anys de sequera, i per tant doncs, confirma que aquesta seria la causa d'aquest assecament.
L'Ajuntament de les Planes d'Hostoles fa millores al carrer Major, s'ha reasfaltat la via i s'ha repintat la senyalització horitzontal. L'actuació ha tingut un cost d'uns 15.000 euros que ha pagat el mateix consistori, ho explica l'alcalde del municipi, Marc Puig.
També presentava un estat bastant deteriorat i van fer-li un rentat de cara que la veritat que s'ha notat i ara queda molt més bé i es nota realment que és una entrada.
Més notícies, augmenta la conscienciació i es redueix la sinistralitat a les carreteres garrotxines. És una tendència que destaquen des del cos de Mossos d'Esquadra. Celebren que la tendència hagi canviat respecte quan la comarca va comptar amb els primers agents de trànsit ara fa més de 20 anys. Ho explica en una entrevista a Ràdio Olot i Olot Televisió a un dels membres de la unitat de trànsit a la comarca, Albert Domenge.
Sempre hi ha molta feina que fer. En el món del trànsit sempre hi ha molta feina que fer, mai podrem estar contents, però jo crec que els ciutadans de la Garrotxa es mereixen un aplaudiment perquè hem rebaixat moltíssim les 4 des de quan vam venir nosaltres a treballar aquí fa 26 anys.
La cinquena edició de la jornada de càtedra de renovació pedagògica tractarà el benestar docent i la cohesió dels claustres dins els centres educatius. La jornada es durà a terme a Can Tron el 15 de febrer i comptarà amb més d'una desena de ponències i tallers. El director de la càtedra de renovació pedagògica de la Universitat de Girona i Can Tron és Jordi Feu.
Bé, i estem amb els companys, quan entrem a les aules, aquest estar bé es transmet, els alumnes el capten, veuen el que se'n diu un bon rotllo general,
no? S'encomana.
S'encomana, i les coses fa que siguin més fluides, no? Admetent que la anormalitat no és que hi hagi problema, no? La normalitat no és que en una escola o un institut hi hagi problemes, això és normal, sinó com aquests problemes els hi donem la volta, els capgirem i mirem de resoldre'ls sobretot.
I avui som dimarts, però és que ahir, fa 80 anys, les tropes soviètiques van alliberar Auschwitz-Birkenau. Des del 2005, el 27 de gener, és el Dia Internacional de Commemoració en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust. L'horror també va deixar empremta al Ripollès, i és que una trentena de ripollesos van ser deportats als camps d'extermini. L'historiador és Adrià Brull.
Que aquí van haver sis persones que tinguem documentades que van acabar als camps d'extermini. I com que demà se celebra el 80 aniversari de l'alliberament d'Auschwitz, que és el Dia Internacional de les Víctimes de l'Holocaust, hem pensat que era molt important que la gent sapigués que no és una cosa llunyana l'Holocaust, sinó que gent que caminava per aquí, pels nostres carrers, també va acabar allà.
I aquesta mitjanit comença el nou any xinès, l'any de la serp de fusta. Olot i la Garrotxa són centenars les persones que el celebraran a casa, acompanyats d'amics i família. Nosaltres hem parlat amb una xinesa que resideix a Olot, la Fan Ye, perquè ens expliqui exactament en què consisteix la celebració de la festa més gran que es fa a la Xina.
Però normal és la última noche y la primera día siempre con la familia de los padres. Y luego puede ser la segunda día o tercera día con la familia de madres.
I en l'àmbit esportiu, avui és notícia tot això que us expliquem a partir d'ara. L'Hoquei Olot acaba la primera volta com un dels millors equips de primera catalana femenina. Les olotines s'han adaptat molt bé a una categoria nova per elles. Laia Castro, exjugadora de primera divisió, ja porta 39 gols i és la màxima golejadora del grup. L'equip enceta la segona volta aquest dissabte contra el líder. Ho explica el tècnic del bloc arrotxí, Adrià Piera.
Bé, molt bé. Al final la gent està molt compromesa, s'ocorre perquè intenta venir cada setmana, els caps de setmana són complicats, però també intenten venir. Clar, tenim tres jugadores d'Andorra que fan el sacrifici de venir cada setmana als partits, o sigui que la gent està molt implicada.
I el motor antic Garrotxa celebra el 23è aniversari amb més de 450 socis. El club compta cada vegada amb més aficionats joves, un fet que el seu president Jaume Cos celebra. Admet que el relleu generacional és un dels punts que més preocupa a l'entitat.
Evidentment, i cada cop, curiosament, tenim més jovent, que era una de les coses que ens va preocupant amb aquest tema, que sempre som més crescuts els que estem participant, però de mica en mica va vinguent més jovent i s'hi va aficionant, i és el que hem de fer, intentar conservar el patrimoni del nostre país i del motor, i que cada cop aquells vehicles que s'anaven a llançar doncs no s'hi vagin a llançar i que els guardem.
I en la plana poliesportiva, molt bona jornada per als equips ripollesos, la majoria dels quals han extret un resultat positiu en els seus compromisos. La Cara, la Unió Esportiva Ripoll, que trenca una ratxa de 7 jornades sense guanyar, i la Creu, l'Hoquei Club Ripoll, que suma la segona derrota consecutiva i es complica la classificació pel play-off d'ascens. N'avançarem més informació en aquest informatiu que tot just ara comença.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Al llarg de molts anys hem obert les portes dels nostres ascensors per a que pugessis amb nosaltres. Hem pujat la veïna simpàtica del tercer primera.
Bon dia!
El company de feina que sempre arriba adormit.
Hola!
La iaia de la Bet carregada de bosses del mercat.
Uf, què tal?
o el repartidor de paquets, que cada dia va més ràpid.
Bones, bones!
I així infinitat de persones que, com tu, han confiat en nosaltres i han compartit moltes històries fent servir els nostres ascensors. Ascensors Serra. 100 anys junts. Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
Com us avançàvem fa uns instants, cansament a Sant Feliu de Pallerols per la ignorància d'Endesa per resoldre els problemes de llum. L'alcalde, Artur Colomer, ha assegurat en una entrevista en aquest mitjà que de vegades els sembla que passen d'ells pel fet de ser d'un poble petit amb pocs habitants. Diu que ja ha parlat amb l'alcaldessa de Santa Pau per tornar a demanar que, almenys, connectin la línia elèctrica dels dos municipis per Sant Iscle de Cultor, Gerard Puigdemont.
L'alcaldessa de Santa Pau, Cris Capó, per reclamar Endesa que connecti els finals de línia elèctrica ubicats als dos municipis. Això permetria una possibilitat més de connexió en cas d'avaria. Intermitentment Sant Feliu i especialment els veïnats de Sant Iscle de Colltor i Sant Miquel de Pineda pateixen talls de llum i l'alcalde assegura que segueix queixant-se amb la companyia i reconeix que des del consistori estan preocupats.
Les inversions no s'estan fent, o sigui, en millora de manteniment sembla que s'hi està treballant, però encara s'ha de fer més i nosaltres des de l'Ajuntament hem de continuar apretant.
L'alcalde de Sant Feliu espera que aquest projecte de connectar els dos finals de línia, el del seu poble i el de Santa Pau, es recuperi aviat. Fa 3 anys que ja hi havia hagut intenció, però de cop va quedar frenat. Colomer considera que des de la companyia passen d'ells.
Tens la sensació que amb ells els interessa més, doncs, poder rebre les queixes d'un ajuntament i de 100 veïns, que els hi surt, sembli que els hi surti més barat rebre aquestes queixes, aguantar el xaparrón, per dir-ho d'alguna manera, durant uns dies, que no pas haver de fer una inversió que els hi pot suposar molts diners, però realment estem parlant d'empreses que tenen uns beneficis multimilionaris, de milions d'euros, i fins i tot algunes vegades reben ajudes fins i tot estatals o suport governamental.
I recorda que ser veí d'un poble petit no hauria de ser sinònim de tenir un pitjor servei.
La gent paga un servei, vull dir, la gent paga un servei tant sigui del mateix nivell que sigui Sant Iscle, Sant Miquel o Sant Feliu de Pallerols com el centre de Barcelona. Vull dir que tots paguem la factura igual i tots hauríem de rebre el mateix servei.
A Sant Feliu també tenen problemes de cobertura, amb talls intermitents que afecten el dia a dia dels veïns i persones que tenen empreses o negocis, especialment els dies de pluja o ventosos. Igual que amb la llum, les grans companyies tampoc fan res, diu, per acabar del tot amb els talls de cobertura.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Diferents experts creuen que la sequera és la principal causa perquè a la font de les Tries no hi baixi aigua. Des de l'Ajuntament d'Olot asseguren que ja treballen per solucionar el problema. Les persones consultades per l'equip de govern confirmen que la falta de pluja ha estat la principal causa de l'assecament d'aquesta font. Roger Isern.
Des de fa uns quants mesos que una de les fonts més emblemàtiques d'Olot, com és la de les Tries, és gairebé un espai on l'aigua és l'última protagonista. En un inici es creia que la causa perquè no baixés aigua era la presència del cranc americà, però al pas del temps i segons els experts confirmen que ha estat la sequera. Per recuperar la normalitat, l'Ajuntament d'Olot treballa per trobar la solució definitiva i que la font torni a tenir el raig d'aigua habitual. El regidor de Serveis Urbans d'Olot, Daniel Sellabona, va confirmar aquest dijous en el ple del consistori que es confirma que la sequera ha estat el principal estrall d'aquesta situació.
Tothom amb qui hem consultat, els hidrogeògrafs que han estat treballant també en aquest emplaçament, la gent del Parc Natural, tots confirmen i tots creuen que la causa és aquests anys de sequera, i per tant doncs, confirma que aquesta seria la causa d'aquest assecament.
Cellabona també va remarcar que s'han fet diferents reunions les últimes setmanes per traçar quines actuacions es faran a la font. Una d'elles és comprovar l'estat de les parts subterrànies de la zona. Detalla que s'està intentant fer un encàrrec per tirar-ho endavant.
S'està intentant poder fer un encàrrec per poder desenterrar certa part de la font i poder veure, perquè es creu que també hi ha un dipòsit entre el punt de captació i la font on hi ha un dipòsit, es vol poder analitzar bé aquest dipòsit d'aigua, es vol mirar les canalitzacions, i per tant aquesta és una de les feines. Per altra banda, també doncs el que s'està definint és unes feines de sondeig que es voldran també encarregar.
Properament es faran actuacions en aquesta font de les Tries, que encadena més d'un any sense que es vegi el tradicional rajolí d'aigua. Històricament, recordem, es tracta d'un punt de captació d'aigua per a veïns i veïnes de la zona.
I l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles fa millores al carrer Major. S'ha reasfaltat la via i s'ha repintat la senyalització horitzontal. L'actuació ha tingut un cost d'uns 15.000 euros que ha pagat al mateix consistori.
L'Ajuntament de les Planes d'Hostoles continua amb la millora del centre del poble. Una de les darreres actuacions dutes a terme ha estat la millora del carrer Major, una de les principals vies d'accés al nucli. S'ha reasfaltat el carrer i s'ha repintat i renovat la senyalització horitzontal. En parla Marc Puig, alcalde de les Planes.
També presentava un estat bastant deteriorat i vam fer-li un rentat de cara que la veritat que s'ha notat i ara queda molt més bé i es nota realment que és una entrada.
L'actuació ha tingut un cost del voltant de 15.000 euros que ha pagat el mateix Ajuntament. Des del consistori s'han estat fent altres obres de manteniment durant els darrers mesos, com per exemple la millora de la corba que porta el camí de Mas Joan.
Gràcies, Gerard. Augmenta la conscienciació i es redueix la sinistralitat a les carreteres garrotxines. És una tendència que destaquen des del cos de Mossos d'Esquadra. Celebren que la tendència hagi canviat respecte a quan la comarca va comptar amb els primers agents de trànsit. Ara ja fa més de 20 anys.
Que hi ha feina per fer en matèria de trànsit és una evidència, ja que les dades de sinistralitat demostren que encara hi ha víctimes mortals, ferits greus, positius en alcohol o drogues i distraccions, entre altres. Tot i així, respecte a fa més de 20 anys, quan els Mossos d'Esquadra van arribar a la Garrotxa, la tendència ha millorat i cada vegada hi ha més conscienciació a les carreteres. És una de les conclusions que extreuen des de la unitat de trànsit a la comarca, liderada per Albert Domenche. Explica en una entrevista a Ràdio La Julot Televisió que s'ha de felicitar la població garrotxina pel bon comportament a les carreteres.
Sempre hi ha molta feina que fer. En el món del trànsit sempre hi ha molta feina que fer. Mai podrem estar contents. Però jo crec que els ciutadans de la Garrotxa es mereixen un aplaudiment, perquè hem rebaixat moltíssim les quotes de quan vam venir nosaltres a treballar aquí fa 26 anys.
El cap de la unitat de trànsit dels Mossos a la Garrotxa del Ripollès remarca que el 80% dels conductors compleixen amb les normatives existents. Tot i així, els controls segueixen presents per preservar la seguretat arreu de les carreteres de la comarca.
Som molt conscients en quant a infraccions i en quant a veure i en quant agafen el vehicle. El 80% de gent es comporten excel·lentment. Hem reduït molt la sinistralitat de fa molts anys. Hem reduït els morts, hem reduït els ferits greus, hem reduït les alcoholèmies.
Des de Mossos d'Esquadra confien que la tendència de conscienciació no es freni i que el comportament dels conductors a les carreteres sigui el millor possible per reduir encara més les xifres d'accidentalitat.
I la sequera persistent dels últims anys, amb estrès hídric i temperatures més elevades del que era habitual, ha comportat un increment del risc d'incendis forestals arreu del territori. Amb la voluntat de fer front al canvi climàtic i als seus efectes, la Diputació de Girona ha obert la convocatòria de subvencions en matèria forestal i prevenció d'incendis forestals. En concret, es tracta de 6 línies d'ajuts que compta amb una dotació total de 1.663.500 euros durant els dos anys vinents, és a dir, el 2025 i el 2026. La línia més dotació és la que dona suport a les federacions i associacions d'ADF per a la organització i el funcionament d'unitats operatives d'estiu de vigilància per a la prevenció d'incendis en espais naturals protegits, inclosos en perímetres de protecció prioritària, el massís de l'Albera, el Cap de Creus, el Montgrí, Muntanya Gran, les Gavarres i el massís de Cadiretes. En total, s'hi destinaran 640.000 euros. Són dispositius dedicats a vigilar possibles riscos d'incendi, informar els residents i visitants de les zones i detectar possibles columnes de fum. També s'han previst 376.250 euros per les actuacions més comunes de les ADF, com ara el tractament de la vegetació, el manteniment dels dipòsits d'aigua per a l'extinció d'incendis de la xarxa bàsica dels bombers o les despeses derivades del lloguer o manteniment de maquinària o vehicles, entre d'altres. Hi ha una tercera línia per donar suport a les ADF de 5.000 euros i únicament, això sí, per aquest 2025. Està destinada a actuacions urgents amb tractor en camps agrícoles en cas d'incendis forestals i d'emplenament d'urgència de dipòsits d'aigua de la xarxa bàsica sol·licitades pels bombers. La convocatòria preveu dues línies de suport als ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades de les comarques gironines. Una, dotada amb 259.000 euros, és a dir, 148.000 euros aquest any i 111.000 el 2026, finançarà actuacions en boscos de propietat municipal per la gestió forestal sostenible i per als tractaments silvícoles de millora. El propòsit és recuperar espais per al foment de la ramaderia extensiva i incrementar el volum i la qualitat de la massa forestal. En el cas dels municipis de menys de 20.000 habitants, la immensa majoria a la demarcació, hi ha una altra línia específica per executar mesures de prevenció d'incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de la població situats en terrenys forestals i en els plans municipals de prevenció d'incendis forestals. Principalment són actuacions de manteniment de les franges perimetrals a prop de zones habitades i de tractament de vegetació en zones estratègiques. En aquest cas s'hi destinaran 341.000 euros, és a dir, 195.000 aquest 2025 i 146.000 el 2026. I ja per acabar, la sisena i última línia dona suport a les associacions de propietats forestals per al foment de la gestió forestal conjunta amb objectius d'adaptació dels boscos al canvi climàtic, prevenció d'incendis i producció de biomassa. Se'ls ofereix assistència per part de personal tècnic qualificat. S'hi han previst uns 42.000 euros, 24.000 aquest any i 18.000 el 2026.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
I en l'àmbit esportiu, l'hoquei Olot acaba la primera volta com un dels millors equips de primera catalana femenina. Les olotines s'han adaptat molt bé a una categoria nova per elles. Laia Castro, exjugadora de primera divisió, ja porta 39 gols i és la màxima golejadora del grup. L'equip enceta la segona volta aquest dissabte contra el líder Guillem Guardiola. Més informació.
9 victòries i 30 punts sumats. Aquests són els números que el primer equip femení de l'hoquei Olot ha signat durant la primera volta a primera catalana. La nova categoria no ha espantat a les jugadores d'Adrià Piera, que des del primer moment s'han mostrat molt sòlides. La tònica ofensiva, això sí, no ha canviat. Entre Laia Castro i Sofi González porten més gols que la majoria de tots els equips. Precisament l'experiència de les més veteranes de l'equip és una de les claus, així com el compromís. Ho justifica el tècnic del bloc garrotxí, Adrià Piera.
Bé, molt bé. Al final la gent està molt compromesa, s'ho curra perquè intenta venir cada setmana, els cap de setmana són complicats, però també intenten venir. Clar, tenim tres jugadores d'Andorra que fan el sacrifici de venir cada setmana als partits, o sigui que la gent està molt implicada.
La bona dinàmica de l'equip femení de l'hoquei Olot és un clar exemple a seguir per les més joves de la casa. Piera celebra que cada vegada més nenes vulguin jugar a hoquei patins a la ciutat.
Creiem això, no? que l'esport femení ara està creixent molt en tots els àmbits dels esports, i aquí ens faltava un sènior femení perquè encara s'apuntessin moltes més nenes a... Però després per sota tenim un equip FEM15, que l'any que ve ja salta FEM16, FEM17, que ja podran començar a venir amb els sèniors. I això al final es tractava de que el relleu generalitzat no sigui tan alt.
L'hoquei Olot repetirà com a local aquest dissabte en un dels millors partits de l'any. Les jugadores rebran l'actual líder de la primera catalana, un Vilafranca que ja va golejar les Olotines a casa seva per 4-0. Serà a un quart de set del vespre a la Josep Jou.
I en la plana poliesportiva, molt bona jornada per als equips ripollesos, la majoria dels quals han extret un resultat positiu en els seus compromisos. La cara de la Unió Esportiva Ripoll, que trenca una ratxa de 7 jornades sense guanyar la creu, l'hoquei Club Ripoll, que suma la segona derrota consecutiva i es complica la classificació pel play-off d'ascens.
La Unió Esportiva Ripoll trenca la mala ratxa de 7 jornades consecutives sense conèixer la victòria, imposant-se al Club Bàsquet Hostalric per 66-58 a l'Avellaneda. Es tracta d'un triomf balsàmic que costa el conjunt ripollès a les places de permanència a primera territorial. Tot just és la tercera victòria del curs, però l'equip arriba amb opcions intactes a 11 jornades pel final. També bones notícies per al Club Bàsquet Campdevànol femení, que va sumar la primera victòria de la fase regular davant el Club Bàsquet Olot. L'equip de Lluís Tapata va collar un gran partit, anant sempre per davant al marcador i imposant-se per un contundent 53-26. Pel que fa al futbol sala, l'escola Futbol Sala Ripoll es va retrobar amb la victòria i es reenganxa la lluita per l'ascens. En la visita al Club Futbol Sala Quart, el conjunt ripollès va portar la batuta del joc, en una primera part excel·lent que va acabar en un 4-1. A la represa, els gironesos van acostar-se fins al 3-4, però el Ripoll va acabar sentenciant amb un 4-8 final. Amb aquest triomf, l'escola Futbol Sala Ripoll se situa només 3 punts del líder, l'Hostalriquenc, que precisament serà el pròxim rival dels ripollesos. Importantíssima també la victòria aconseguida pel Futbol Sala Campdevànol davant la Garriga. Les campdevanolenques van imposar-se per 3-2 en un partit que va tenir emoció fins l'últim instant. Amb aquests 3 punts, el Futbol Sala Campdevànol s'enfila fins al tercer lloc de la classificació. En hoquei, segona desfeta consecutiva per a l'Hoquei Club Ripoll, aquesta setmana a la pista del Club Patí Vilanova. Els homes de Francesc Carmona van donar la cara, però un gol a cada part dels locals i la falta d'efectivitat ripollesa van fer impossible poder puntuar.
Si fa temps que no revises la vista, ara és el moment perfecte. A Opticalia Olot t'ajudem a trobar les ulleres ideals per a tu, amb ofertes especials per començar l'any amb bon peu. Truca'ns, demana cita, perquè a Opticalia Olot el més important ets tu i la teva mirada. Ens trobaràs al Cor d'Olot, a la plaça Clarà número 12. Aquest hivern, dona-li als teus ulls l'atenció que es mereixen amb una revisió de qualitat.
ALBA, Associació de Dones de la Garrotxa, convoca el 6è Premi de Relats Curts, adreçat a totes les dones de la Garrotxa majors de 16 anys. Podeu consultar les bases del concurs a la nostra pàgina web, albadonesgarrotxa.wordpress.com. La data límit de presentació dels treballs és el dissabte 1 de febrer. Us animem a participar-hi. El veredicte i entrega de premis serà el diumenge dia 9 de març a la Sala El Turín a les 6 de la tarda. Us hi esperem, amb la col·laboració del Consell Comarcal de la Garrotxa.
Jo ja només demano hora al metge mitjançant l'aplicació.
I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
A la nostra edat estem fets hostequis.
A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Gastes molt en llum i gas? Vols estalviar? Entra a otibat.com o truca'ns al 972 26 21 65 i et farem la proposta més adient per les teves necessitats. Perquè Otibat és energia fotovoltaica, aerotèrmia, eficiència energètica, càrrega de vehicles, manteniment i molt més. Tot al teu abast.
T'agradaria formar part d'un futur on puguis viure de manera sostenible, on comptin els petits detalls i on tu tinguis el control absolut? Ara ho tens a les teves mans. Amb la nova app de Bassols Energia pots gestionar-ho tot i fer que cuidar el teu entorn sigui més fàcil. Controla el teu consum energètic en temps real des de qualsevol lloc. Optimitza l'ús dels teus aparells. Estalvia diners i recursos. Perquè quan tu cuides de casa teva, cuides de la teva llar. Fes un pas cap a un món més conscient i responsable. Descarrega't la nostra app i comença a marcar la diferència avui. Amb Bassols Energia. Disponible a l'App Store i Google Play. El futur comença a casa i comença amb tu.
Miau! Estàs buscant el millor lloc perquè et cuidin? No busquis més.
A la Clínica Veterinària Olot ens tracten com si fóssim a casa, com si fóssim un més de la família.
Uau, uau, l'equip humà de la Clínica Veterinària Olot saben el que fan. Són uns grans professionals i la veritat no ens falta de res. Vine, els coneixeràs, o si no que truqui el teu amo al 972-26-84-16.
Piu, piu, jo de tu vindria volant. Ah, no, que no tens ales.
Clínica Veterinària Olot. Els que més saben, t'ho recomanen.
Cop i Olot, la més gran superfície del món de l'oficina i l'escola de les nostres comarques. Autoservei de còpies i impressions en color i blanc i negre. Enquadernacions, plastificacions i confecció de segells de goma. Estem a la carretera de Riudaura 14, al 972-26-86-65 i a copiolot.com. Obert de 9 a 2 i de 5 a 8. Dissabtes de 10 a 2. Cop i Olot, més de 30 anys de servei tècnic a tot Catalunya.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Cansament a Sant Feliu de Pallerols per la ignorància d'Endesa per resoldre els problemes de llum. L'alcalde Artur Colomer ha assegurat en una entrevista en aquest mitjà que de vegades els sembla que passen d'ells pel fet de ser d'un poble petit amb pocs habitants. Diu que ja ha parlat amb l'alcaldessa de Santa Pau per tornar a demanar que, almenys, connectin la línia elèctrica dels dos municipis per Sant Iscle de Colltort.
Tens la sensació que bé, que a ells els interessa més, doncs, poder rebre les queixes d'un ajuntament i de 100 veïns, que els sembli que els surti més barat o rebre aquestes queixes, aguantar el xaparrón, per dir-ho d'alguna manera, durant uns dies, que no pas haver de fer una inversió que els hi pot suposar molts diners, però realment estem parlant d'empreses que tenen uns beneficis multimilionaris, de milions d'euros, i fins i tot algunes vegades reben ajudes fins i tot estatals o suport governamental.
Diferents experts creuen que la sequera és la principal causa perquè a la Font de les Tries no hi baixi aigua. Des de l'Ajuntament d'Olot asseguren que ja treballen per solucionar el problema. Les persones consultades per l'equip de govern confirmen que la falta de pluges ha estat la principal causa de l'assecament d'aquesta font. El regidor de Serveis Urbans d'Olot és Aniol Sallabona.
Tothom amb qui han consultat, els hidrogeògrafs que han estat treballant també en aquest emplaçament, la gent del Parc Natural, tots confirmen i tots creuen que la causa és aquests anys de sequera i per tant doncs, confirma que aquesta seria la causa d'aquest assecament.
L'Ajuntament de les Planes d'Hostoles fa millores al carrer Major, s'ha reasfaltat la via i s'ha repintat la senyalització horitzontal. L'actuació ha tingut un cost d'uns 15.000 euros que ha pagat el mateix consistori, l'alcalde Marc Puig.
També presentava un estat bastant deteriorat i van fer-li un rentat de cara que la veritat que s'ha notat i ara queda molt més bé i es nota realment que és una entrada.
Més notícies, augmenta la conscienciació i es redueix la sinistralitat a les carreteres garrotxines. És una tendència que destaquen des del cos de Mossos d'Esquadra. Celebren que la tendència hagi canviat respecte quan la comarca va comptar amb els primers agents de trànsit ara fa més de 20 anys. El cap de la unitat de trànsit de la comarca de la Garrotxa és Albert Domenche.
Sempre hi ha molta feina que fer. En el món del trànsit sempre hi ha molta feina que fer. Mai podrem estar contents. Però jo crec que els ciutadans de la Garrotxa es mereixen un aplaudiment perquè hem rebaixat moltíssim les quotes de quan vam venir nosaltres a treballar aquí fa 26 anys.
La sequera persistent dels últims anys amb estrès hídric i temperatures més elevades del que era habitual ha comportat un increment del risc d'incendis forestals arreu del territori. Amb la voluntat de fer front al canvi climàtic i els seus efectes, la Diputació de Girona ha obert la convocatòria de subvencions en matèria forestal i també en prevenció d'incendis forestals. L'edificació gironina ha caigut de manera significativa aquest 2024, en concret ho ha fet un 29% respecte a l'any anterior. En total s'han acabat 1.198 habitatges de tota la demarcació. Això són 492 menys que el 2023. I la cinquena edició de la jornada de càtedra de renovació pedagògica tractarà el benestar docent i la cohesió de claustres dins els centres educatius. La jornada es durà a terme a Can Trona el 15 de febrer i comptarà amb més d'una desena de ponències i tallers. El director de la càtedra de renovació pedagògica de la Universitat de Girona i de Can Trona és Jordi Feu.
També i estem bé amb els companys, quan entrem a les aules, aquest estar bé es transmet, els alumnes el capten, veuen el que se'n diu un bon rotllo general.
S'encomana.
No? S'encomana i les coses fa que siguin més fluides. No? Admetent que la anormalitat no és que hi hagi problema, la normalitat no és que en una escola o un institut hi hagi problemes, això és normal, sinó com aquests problemes els hi donem la volta, els capgirem i mirem de resoldre'ls sobretot.
Avui som dimarts, però és que ahir, fa 80 anys, les tropes soviètiques van alliberar Auschwitz-Birkenau. Des de 2005, el 27 de gener, és el Dia Internacional de Commemoració en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust. L'horror també va deixar empremta al Ripollès, i és que una trentena de ripollesos van ser deportats als camps d'extermini. Un dels historiadors és Adrià Brull.
Que aquí van haver sis persones que tinguem documentades que van acabar als camps d'extermini. I com que demà se celebra el 80 aniversari de l'alliberament d'Auschwitz, que és el Dia Internacional de les Víctimes de l'Holocaust, hem pensat que era molt important que la gent sapigués que no és una cosa llunyana l'Holocaust, sinó que gent que caminava per aquí, pels nostres carrers, també va acabar allà.
I aquesta mitjanit comença el nou any xinès, l'any de la serp de fusta. Olot i la Garrotxa són centenars les persones que el celebraran a casa acompanyats d'amic i família. Nosaltres hem parlat amb una xinesa que resideix a Olot, la Fan Yue, perquè ens expliqui exactament en què consisteix la celebració de la festa més gran que es fa a la Xina.
Pero normal es la última noche y la primera día es siempre con la familia de los padres. Y luego puede ser la segunda día o tercera día con la familia de madres.
En esports, l'hoquei Olot acaba la primera volta com un dels millors equips de primera catalana femenina. Les olotines s'han adaptat molt bé a una categoria nova per elles. Laia Castro, exjugadora de primera divisió, ja porta 39 gols i és la màxima golejadora del grup. L'equip enceta la segona volta aquest dissabte contra el líder. Escoltem l'entrenador Adrià Piera.
Bé, molt bé. Al final la gent està molt compromesa, s'ho curra perquè intenta venir cada setmana, els caps de setmana són complicats, però també intenten venir. Clar, tenim tres jugadores d'Andorra que fan el sacrifici de venir cada setmana als partits, o sigui que la gent està molt implicada.
I el motor Antic Garrotxa celebra el 23è aniversari amb més de 450 socis. El club compta cada vegada amb més aficionats joves, un fet que el seu president, Jaume Cos, celebra. Admet que el relleu generacional és un dels punts que més preocupa l'entitat.
Evidentment, i cada cop, curiosament, tenim més jovent, que era una de les coses que ens va preocupant amb aquest tema, que sempre som més crescuts els que estem participant, però de mica en mica va vinguent més jovent i s'hi va aficionant, i és el que hem de fer, intentar conservar el patrimoni del nostre país i del motor, i que cada cop aquells vehicles que s'anaven a llançar doncs no s'hi vagin a llançar i que els guardem.
I en la plana poliesportiva, molt bona jornada per als equips ripollesos, la majoria dels quals han extret un resultat positiu en els seus compromisos.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
I a Catalunya, Espanya i el món, avui és notícia les multes de fins a 900.000 euros per saltar-se l'índex de referència del lloguer. Els consums, els comuns i el govern han acordat un nou règim sancionador per l'incompliment de la llei d'habitatge. El govern espanyol aprovarà la reducció de la jornada laboral la setmana vinent per via urgent. Després, la batalla es traslladarà al Congrés, on per ara no hi ha els suports per aprovar el projecte de llei. Barcelona serà la ciutat europea amb més morts per calor aquest segle. Segons un estudi, a tota Europa hi haurà 2,3 milions de morts més per temperatura extremes si no es prenen mesures, segons un model publicat a Nature. Milers de palestins expulsats fa un any per Israel tornen al nord de Gaza. Netanyahu ha obert el pas de Netzarim després de la confirmació que Hamas alliberarà l'hostatge civil que Israel reclama. Sotregada a Wall Street per l'erupció de DeepSeek, l'alternativa xinesa a ChatGPT. Les accions de fabricants de xips com Nvidia es desplomen pel temor a una alternativa més barata i igual de potent. La lluita de la filla de Gisela Pelicot contra la submissió química es publica a Catalunya i vaig deixar de dir-te pare, el llibre de Caroline Darian, la filla de Gisela i de Dominique Pelicot.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
Anem amb la previsió meteorològica de cara avui i dimarts. Abans, però, temperatures. Tenim un grau sota zero a Vall de Núria, en tenim dos a Das, 3 graus a Molló i a Ribes de Freser. 5 graus els tenim ara mateix a Camprodon, a Ripoll i a Vic. 6 graus a Sant Feliu de Pallerols, 7 a Besalú i a Santa Pau, 8 graus a Olot, a la Vall d'en Bas, 10 a Castellfollit de la Roca, 11 graus a Banyoles i a Figueres, 12 graus a Roses i 13 graus a Girona. Dani Ramírez, quina és la previsió per al dia d'avui?
I la propera nit matinada. I dimarts i dimecres ja arriba l'ambient d'hivern. Temperatures molt més baixes, 10 graus més baixes que el cap de setmana, i al Pirineu podrien baixar gairebé 14 graus, una temperatura de ple hivern. Els propers dies pot anar una mica al Pirineu, poquet, de moment, amb una cota de neu ja baixant cap als 800 o 1.000 metres. I demà algun ruixat pot arribar també cap a l'Empordà, especialment a l'Empordà. Avui temporal marítim amb aquesta ventada tan forta.
Peixos Isma, l'única peixateria d'Olot on els dilluns a partir de les 7 de la tarda arriba el peix directe de la llotja de Roses. T'hi resistiràs a un peix tan bo i tan fresc? Peixos Isma, al carrer Pere Llosa 7 d'Olot. Telèfon 972 03 91 52 i a Instagram, segueix-nos. Peixos Isma!
I avui també és notícia l'edificació gironina que ha caigut de manera significativa durant aquest 2024. En concret, ho ha fet un 29% respecte a l'any anterior. En total, s'han acabat 1.198 habitatges a tota la demarcació. Això són 492 menys que el 2023. Unes xifres, però, que no preocupen el Col·legi d'Arquitectes Tècnics de Girona, ja que la contractació de cara a l'any 2025 ha crescut més d'un 25%. Des del Col·legi assenyalen que el motiu de la davallada pot ser simplement que la constructora ha allargat el termini de finalització o que hi ha hagut algun retard administratiu. D'altra banda, el que no acaba d'arrencar és la rehabilitació. Per això el president del Col·legi d'Arquitectes Tècnics de Girona, Antoni Bramont, reclama un consens entre l'empresa privada i les administracions també per impulsar-la. I la cinquena edició de la jornada de Càtedra de Renovació Pedagògica tractarà el benestar docent i la cohesió de claustres. La jornada es durà a terme a Cantrona el 15 de febrer i comptarà amb més d'una desena de ponències i tallers.
La Càtedra de Renovació Pedagògica que organitza la Universitat de Girona i l'Ajuntament de la Vall d'en Bas ja estan consolidades a la comarca. Tenen l'objectiu de crear una estructura compartida en la millora i la transformació educativa al servei de tota la comunitat educativa, i la idea és compartir les diferents problemàtiques i treballar junts per poder trobar possibles solucions. Cada any es tracta d'una temàtica i en aquesta cinquena edició es treballarà el benestar docent i la cohesió dels claustres dins les escoles i els instituts. El director de la Càtedra de Renovació Pedagògica Universitat de Girona, Cantrona, Jordi Feu, explica la importància del benestar entre el professorat.
Bé, i estem bé amb els companys, quan entrem a les aules, aquest estar bé es transmet, els alumnes el capten, veuen el que se'n diu un bon rotllo general,
s'encomana,
no? S'encomana, i les coses fa que siguin més fluides, no? Admetent que la anormalitat no és que hi hagi problema, la normalitat no és que en una escola o un institut hi hagi problemes, això és normal, sinó com aquests problemes els hi donem la volta, els capgirem i mirem de resoldre'l sobretot.
La jornada comptarà amb més d'una desena d'activitats. Hi haurà una ponència inicial a càrrec del filòsof Josep Maria Esquirol, que parlarà sobre les cures en els temps actuals. Hi haurà tallers de benestar docent amb Angie Rota i una exploració sensorial amb Laia Sadurní, entre moltes altres coses. També hi haurà una ponència que tractarà sobre el procés d'incorporació als docents al centre educatiu a través de tres generacions diferents, que anirà a càrrec de les professores i família, la Tura Costa, Joana Cots i Anna Juárez.
Les professions, no? Els que hem estat en diferents llocs de treball i compares l'experiència d'un lloc que t'han dit aquí tens la taula i aquí tens la teva feina, o que hi ha hagut una persona que t'ha acompanyat, que t'ha guiat, que tu has pogut contrastar els dubtes que has tingut, no? O els maldecaps que et sorgeixen, els problemes, és molt diferent de quan tu has de fer sol, no? I en l'àmbit educatiu, que quan aterra un professor o un mestre en una escola o en un institut a terra en un context que ja hi ha una cultura creada, és molt important que conegui aquest codi, aquestes maneres de fer, aquest tarannà en definitiva, no? I si te l'expliquen, molt millor.
La jornada tindrà lloc a Can Trona, a la Vall d'en Bas, el pròxim dissabte 15 de febrer. Està destinada a tots els docents de Catalunya i per poder-se inscriure's s'ha de fer a través del portal web de la càtedra i es pot fer fins al 8 de febrer. La jornada començarà a partir de les 9 del matí.
I ahir, fa 80 anys, les tropes soviètiques es van alliberar Auschwitz-Birkenau. Des de 2005, el 27 de gener, és el Dia Internacional de Commemoració en memòria de les víctimes de l'Holocaust. L'horror també va deixar empremta a la Garrotxa i al Ripollès, i és que una trentena de ripollesos van ser deportats als camps d'extermini. Paula Sayago, més informació.
De Molló, de Beget, de Can de Bànol o de Ripoll. En total, una trentena de ripollesos van ser deportats als camps d'extermini. D'aquests, només el 50% va sobreviure. Un dia com avui, ara fa 80 anys, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració i extermini d'Auschwitz-Birkenau. Des de 1945, cada any es commemora el Dia Internacional de les Víctimes de l'Holocaust, una cita anual amb presència també a la Vila Comtal. En parla l'historiador Adrià Brull.
Que aquí van haver sis persones que tinguem documentades que van acabar als camps d'extermini. I com que demà se celebra el 80 aniversari de l'alliberament d'Auschwitz, que és el Dia Internacional de les Víctimes de l'Holocaust, hem pensat que era molt important que la gent sapigués que no és una cosa llunyana l'Holocaust, sinó que gent que caminava per aquí, pels nostres carrers, també va acabar allà.
Encara que sembla molt lluny de l'actualitat, és important no oblidar els horrors de l'Holocaust i recordar les víctimes, també ripolleses, que van estar als camps de concentració i que van patir les barbàries nazis.
Bueno, és cabdal recordar-ho, i no tant perquè allò que es diu, la història, que no es torni a repetir, però no, pel simple fet de el pur coneixement del nostre passat de Ripoll, no? Valorar una mica la gent gran, no? I la gent que ha patit moltíssim, i també ens ajuda a veure que en realitat vivim en una època en la qual a vegades ens queixem per trivialitats, no? Comparat amb el que vam passar ells.
La flama del paveter del Museu Etnogràfic de Ripoll es va encendre un any més per commemorar el Dia Internacional de les Víctimes de l'Holocaust.
I aquesta mitjanit comença el nou any xinès, l'any de la serp de fusta. A Olot i la Garrotxa són centenars les persones que el celebraran a casa, acompanyats d'amics i de família. Nosaltres hem parlat amb una xinesa que resideix a Olot, la Fan Yue, perquè ens expliqui exactament en què consisteix la celebració de la festa més gran que es fa a la Xina.
Aquest 29 de gener comença un nou any del calendari lunar xinès. 2025 serà l'any de la serp, un animal que transmet saviesa, misteri i intuïció. I l'element que l'acompanyarà és la fusta, que denota creativitat, adaptabilitat i creixement. Segons la forma de comptar els anys xinesa, 2025 serà l'any 4723 i s'allargarà fins al 16 de febrer del 2026. La festa comença aquesta nit amb un sopar per donar la benvinguda al primer dia del nou any. En parla Fan Weikong, una xinesa resident a Olot.
Però normal és la última noche y la primera día es siempre con la familia de los padres. Y luego puede ser la segunda día o tercera día con la familia de madres.
Són centenars les persones vingudes de la Xina que viuen a la ciutat d'Olot i a la resta de la comarca. La Fan Yue és una d'elles i assegura que no és el mateix celebrar l'any nou des de la distància. D'entrada, perquè aquí han de seguir treballant i en molts casos no hi és present tota la família. Tot i això, s'ho munten de manera que es puguin ajuntar al màxim d'amics i familiars.
Comemos mediodía y luego cerramos el fin de semana. Cada familia puede ser como los amigos, le unimos para dice año feliz año nuevo y todos. Cuando sí fin de semana más fácil, pero no fin de semana normal como nosotros es como la semana que viene fin de semana celebramos toda la familia, comemos fuera, casi todos los chinos hacemos las fiestas, preparar la comida especial o tradicional.
I és que la benvinguda al nou any és la gran festa a la Xina.
Es muy distinto porque no hay medio ambiente como en China, todos son rojos, todo una luz rojos. Aquí un poco diferente.
Molts dels xinesos que viuen a la Garrotxa aniran dissabte a Barcelona a celebrar l'entrada del nou any. Allà hi ha programats tallers i tot d'activitats que els farà viure aquesta festa encara més acompanyats.
I en esports... En esports és notícia el Montor Antic Garrotxa, que celebra el 23è aniversari amb més de 450 socis. El club compta cada vegada amb més aficionats joves, un fet que el seu president Jaume Cos celebra. Admet que el relleu generacional és un dels punts que més preocupa a l'entitat.
23 anys i plens de salut. El Motor Antic Garrotxa ha bufat aquest cap de setmana 23 espelmes, però no només això, sinó que ho ha fet en un dels millors moments de la seva trajectòria. L'afició per als vehicles clàssics i antics és cada vegada més gran i, sobretot, cada vegada més present entre els joves. Precisament és una característica que ha destacat el president de l'entitat, Jaume Cos.
Evidentment, i cada cop, curiosament, tenim més jovent, que era una de les coses que ens va preocupant amb aquest tema, que sempre som més crescuts els que estem participant, però de mica en mica va vinguent més jovent i s'hi va aficionant, i és el que hem de fer, intentar conservar el patrimoni del nostre país i del motor, i que cada cop aquells vehicles que s'anaven a llançar doncs no s'hi vagin a llançar i que els guardem.
Tot sovint en molts caps de setmana d'activitats i fires de la Garrotxa hi trobem exposats desenes de vehicles clàssics. En la majoria d'ocasions és gràcies a la tasca del Motor Antic Garrotxa. La seva secretària, Maria Àngels Noguer, destaca les pròximes trobades que tenen apuntades al calendari.
La pròxima trobada serà el mes de febrer amb les bicicletes, i llavors ja saltem el mes de març, no tenim cap trobada, i llavors ja saltem el mes d'abril, que els ciclomotors, i bueno, són les dues més properes. A part d'això, doncs, fem col·laboracions amb altres ajuntaments que ens demanen a veure si podem col·laborar-hi.
Un total de 140 simpatitzants dels vehicles clàssics i una setantena de cotxes s'han reunit aquest diumenge al matí a la plaça Clarà d'Olot per celebrar l'aniversari del Motor Antic Garrotxa.
El quiosc, amb el suport de Minguet Diesel.
I pel que fa a les portades del diari, és el Diari de Girona. Diu que Palamós i Blanes superen la mitjana de polimedicats. Un 3,3% dels pacients de les comarques de Girona prenen 10 medicaments o més, mentre que Catalunya és el 4,08. Record a les víctimes de l'Holocaust. Diverses localitats gironines van celebrar ahir actes en memòria de les víctimes de l'extermini nazi. A la capital es va fer el Saló de Plens de l'Ajuntament. El Punt Avui diu que l'edificació gironina cau un 29% el 2024, i també es fa ressò que allau humana de desplaçats palestins que tornen al nord de Gaza entre runes. Més a diaris, el Diari Ara diu que la intel·ligència artificial de baix cost de la Xina sacseja les borses. Dilluns negre, el Nasdaq, l'índex que agrupa les principals empreses tecnològiques, que cau un 3,07%. Retornen massa de palestins a casa, encara que saben que molt probablement trobaran casa seva destruïda. Centenars de milers de palestins estan tornant a peu cap als seus pobles i ciutats al nord de Gaza en un èxode invers després de 15 mesos d'atacs de l'exèrcit israelià. El periódico es fa ressò que el govern central obrirà a Barcelona una delegació de migracions. També publica que PSC i Comuns pacten multes de fins a 900.000 euros per eludir el límit de lloguer i també assenyala que els advocats insten a expulsar en 48 hores en ocupacions il·legals. La Vanguardia diu que les tecnològiques dels Estats Units es desplomen a la borsa per la nova intel·ligència artificial xinesa. També publica que el cap de la OTAN demana la pujada urgent de la despesa en defensa i també es fa ressò que el Front Comú Polític per impulsar el cotxe elèctric a Espanya. El diari El País es publica que el govern negocia amb Junts per salvar el màxim del decret Òmnibus. Més a notícies, la intel·ligència artificial low-cost de Xina colpeja Silicon Valley i també publica que el jutge desarma García Ortiz en 48 hores de la seva declaració. Altres diaris, l'ABC diu que el món torna la mirada a Auschwitz. Diu que és el símbol de la crueltat. També es fa ressò d'una enquesta on diu que el 82% dels votants del PSOE i el 68% dels de Sumar donen suport a les mesures contra els ocupes. I La Razón, ja per acabar, diu en alerta per al temporal, un mort i milers de persones sense llum per l'Hermínia, el nom d'aquest temporal. També publica que el fiscal general arriba al Suprem amb tot en contra i també es fa ressò per acabar que Sánchez es queda sol en la politització de les pensionistes.